Fa tant de temps, Artur, que parlar d'art suposa també parlar de vegades de màfies, de clans, d'allò que se'n deia abans estraperlos,
sí,
no?
Sí. És una...
De successos, en definitiva. Clan d'Hostafrancs,
sí.
Quadres falsos dels grans pintors catalans, Nonell, Rossinyol, Casas, però també Sorolla.
Sí, sí, és un clan que ha estat desarticulat. Va començar aquesta trama, és un tema que s'arrossega des de febrer del 2017, i sembla ser, doncs, que hi havia aquesta presumpta organització criminal que el que feia era encarregar amb uns, en fi, falsificadors que a sobre demanda falsifiquessin obres de tots aquests artistes, que després les anaven introduint en el mercat. Clar, jo quan he llegit la notícia he pensat el mateix que tu, és a dir, tornem altra vegada al mercat de l'art, els sospitosos habituals, els antiquaris, els galeristes, etc. Però després, i no ho faig com una cosa corporativa, sinó amb un anàlisi rigorós, dius, la pregunta és, qui volia estafar a qui? Perquè, clar, si tu pretens comprar un Casas amb 7.000 euros o un Sorolla amb 10.000...
En vull dos.
És que possiblement, Josep, ets tu el que estàs intentant enganyar en el que te l'està venent, perquè qualsevol persona amb una mínima cultura general sap que aquestes obres d'aquests grans artistes en el mercat valen molt més diners, és a dir, com a mínim posa-li un zero més. Per tant, aquí ja hi ha...
Per això deia, si per 7.000 me'n poses dos, imagina't, dos Sorolles, 7.000 euros, caram, quina ganga.
Per tant, és increïble.
No me la puc creure d'entrar
no,
d'aquesta ganga.
No,
o no me l'hauria de creure.
Però clar, llavors diuen, on ha anat a parar? És a dir, qui eren els compradors? Els compradors eren uns empresaris, eren diferent gent, doncs que possiblement el que volien era treure partit d'això. Llavors, en un país...
O volien fardar.
O volien fardar.
De
o...
fer creure que tenien un Sorolla a casa seva quan tenien una falsificació.
Exacte, que havien comprat per 10.000 euros. Llavors, clar, en un país on està ple d'oportunistes, de ganguistes, on hi ha un desconeixement a nivell de cultura visual que rossa l'analfabetisme, i on, a més, hi ha un mercat de l'art desestructurat, poc sòlid, poc regulat, és el camp ideal perquè aquests virus, ara que parlàvem de la grip, es propaguin d'aquesta manera i apareixin clans d'aquests que són de país tercermundista.
Però això vol dir també que hi ha d'haver una infraestructura de pintors capaços de copiar adequadament i fer passar bou per bèstia grossa un Casas, un Nonell, un Rossinyol, un Sorolla, un Mir, un Mayfren o
sí,
qui
sí.
Sigui, no?
Són gent que són molts venen de l'àmbit de la restauració, altres poden ser artistes frustrats i que siguin bons copistes. No és tan difícil agafar teles antigues i tenir una certa perícia. Després hi havia uns que feien les falsificacions dels certificats o els peritatges i després hi havia uns que els venien. És una trama, però és una trama que en el fons és molt... Quan llegeixes la notícia és que fa riure. Té un punt còmic, perquè diu que li encarregaven per demanda. Hazme un Nonell. I llavors diu, no, l'último quedó muy triste, que sea más alegre. Llavors el falsificador, perquè els havien punxat el telèfon, aquest que viu a Lavapiés, li diu, bueno, però és que Nonell nunca hizo gitanas alegres. Llavors, és que tot plegat és un...
Això vol dir que vull tenir no només un quadre a la mida del meu menjador, sinó que el que vull també és tenir un pintor consagrat, però que pinti d'acord amb els meus gustos.
Amb els teus gustos.
Home, és demanar molt,
És molt difícil. En aquest pobre desgraciat li pagaven 500, 600, 700 euros, i després aquesta trama doncs els venia a 7.000 euros, quan un quadre de Nonell, un oli de Nonell, tothom sap que val molt més que tot això. Per tant, una notícia trista, s'haurà d'acabar d'investigar, afecta molta gent, alguna de la qual, doncs, en fi, la conec i que em sap greu per ells, perquè a vegades...
Hi ha algú que t'ha vingut a veure i t'ha dit, Artur, mira, certifica'm que realment això que acabo de comprar sigui un Nonell autèntic.
A mi m'ha passat més d'una vegada i jo sempre els dic el mateix. És a dir, qualsevol persona, i això els oients ho han de saber, que compri una obra d'art ha de saber on la compra. És a dir, ha de tenir unes garanties d'origen.
Però és que aquí, segons la notícia, anava acompanyat de certificat d'autenticitat.
Clar, falsificat. També es falsifiquen els certificats d'autenticitat.
I com clar. Descobreixes tu que el certificat d'autenticitat està falsificat?
Doncs perquè quan tu veus l'obra, i t'expliquen la història, i d'aquestes n'he vist bastantes. Primer, ja veus que aquella obra hi ha un tema de tècnic que no es correspon amb la qualitat de l'artista, veus el certificat, també veus coses rares, i després l'origen, no? És que això va venir un senyor a l'empresa que m'ho va portar d'algú que jo coneixia. Escolti, si vostè vol comprar una obra d'art, vagi, doncs, a un lloc, tant sigui una galeria o una bona subhasta, on les coses estiguin garantides. I pagui els preus que el mercat regula, i per un nonell no són 7.000 euros, per un nonell és a partir de 70 o 100 i fins a 400.000 euros, això és el que val un nonell. I ja no diguem un Sorolla, que s'han arribat a pagar milions d'euros pels Sorolles. Llavors, clar, no vulguem comprar coses, o sigui...
Això seria la quebra d'aquella frase històrica, no? Dels duros a quatre pessetes, que amb els euros ja no es pot
clar,
dir, però vaja.
És que és així, vull dir...
Voler duros a quatre pessetes.
És que tu què vols? Vols ser enganyat. És que jo molta gent li dic, escolti, vostè ara ve amb un problema, però vostè aquí què ha volgut fer? Perquè has de tenir unes mínimes garanties. Aquest és un mercat, com molts, que és difícil, que és pantanós, que té una part de risc i és complicada, però per tant hi ha professionals, com a tot arreu.
A mi això em recorda aquelles notícies que passen els anys i continuen apareixent, sobretot després de la rifa de Nadal, per exemple, o del nen, que en deien abans el timo de l'estampita.
Exacte. No?
Que juga amb dècims, o que també fa allò de l'estampeta, i dius, escolti, han passat, no anys, no, desenis d'anys, com pot haver-hi encara gent tan ingènua que continuï caient en el parany de pensar que li estan venent un dècim premiat de la loteria pel preu del dècim?
Clar.
I diu, no, està premiat, compri'l, pel mateix preu que val el dècim. Home, qui ho faria, això?
Clar, és que en el món de l'art hi ha una equació que és molt perillosa, Josep, que és confondre el desig amb la realitat. Tu desitges tenir un Sorolla amb 10.000 euros, oi?
No, jo desitjo tenir un Sorolla, però com que sé que no el puc tenir,
però
no m'aguanto.
Però clar, si te l'oferissin a 10.000 euros i fos...
Vaig a una exposició i em compro un pòster.
Clar, però si fos real...
I tinc un pòster del Sorolla, que no vol dir tenir un Sorolla.
Exacte, però si tinguessis la sort que això fos real, és a dir, entres en el camp ja de l'utopia o de la il·lusió, doncs segurament molta de la gent que ens està sentint voldria tenir un nonell a 7.000 euros, un Sorolla a 10.000, però és que, escoltin, això no és així. Aquests preus no són reals. Per tant, és molt possible, tens un 99% de possibilitats de que comprant un Sorolla a 10.000 euros sigui fals.
Però també tinc una altra possibilitat, la de voler viure enganyat, sabent que m'enganyo a mi mateix, vull dir, fent-me trampes al solitari. O sigui, jo pago 7.000, 8.000, 9.000 euros, que potser això sí que ho puc pagar, per un Sorolla, per un nonell, me'l penjo al menjador de casa i visc amb la il·lusió que tinc un Sorolla i un nonell, i no entro en detalls, perquè en definitiva l'únic que avui és gaudir del més semblant a un Sorolla o un nonell.
Bueno, però llavors tot és una mentida.
Evidentment.
És el que passa amb aquests quadres que hi ha cartel·les. Saps antigament que s'hi posava una cartel·la?
Sí.
Quan jo veig un quadre amb cartel·la, és quasi segur que el nom de la cartel·la no correspon amb la identitat, amb l'atribució del quadre. Llavors em va passar no fa massa, per exemple, va ser una història, l'explico, és una anècdota, però que va bé en relació al que estem parlant, una senyora molt gran que li volia deixar la seva neboda, que l'estava cuidant, un quadre d'aquests amb cartel·la que posava el nom de Goya. Jo el vaig veure i era una falsificació de Goya. Què faig? Aquí tens un dubte moral.
Ètic.
Ètic. Li dius...
No, ètic no el tens.
No, però sí moral, perquè sí. Li dius o no li dius? Perquè és que si li
que
dius...
Aquella senyora pot haver estat vivint enganyada tota la vida pensant que tenia un Goya quan no tenia un
Clar,
Goya.
Clar, aquesta senyora nonagenària, si jo li dic això, és possible que demà la neboda ja no la cuidi. Per tant, què vaig fer? Doncs, escolta'm, com es diu allò del velo?
Correr un tupido velo
i deixar passar el temps. I el silenci a vegades és millor que...
Sí, perquè aquí hi ha el doble risc, no? Clar. Primer, que la senyora ja en una genària tingui un disgust tan terrible...
I la matis.
I l'acabis matant. o l'altre, que la persona que la cuida l'està cuidant perquè vol quedar-se el Goya, que algun dia serà seu, i diu, doncs mira, ja que no hi ha Goya, me'n vaig.
Per tant, vaig optar per l'opció, diguéssim, no la que m'agrada, que és donar una resposta, sinó, en aquest cas, el silenci.
I és que, de vegades, la cultura, en general, i la pintura en particular, en segons quines mans, sembla que serveixi per blanquejar reputacions, no?
Sí, i més en un món com ara, que està tot tan passat per l'escrutini i de les lupes i de tota mena d'allò. Llavors, què passa? Per exemple, Igual que tu, això ho saps perfectament, hi ha programes de televisió de gran audiència que han caigut, els anunciants han marxat perquè hi han hagut algunes actituds que no han sigut ètiques o no han sigut correctes, i això passa el mateix amb alguns patrocinadors de grans exposicions o de grans museus, que aquests patrocinadors s'ha vist que estaven fent aquest tipus d'acció no per filantropia, sinó per blanquejar un nom d'activitats que no són del tot correctes.
Per exemple, aquí ens trobem amb la multinacional petroliera BP, sí. British Petroleum, o amb el fabricant d'armes Safariland, que han desencadenat sonores controvèrsies tant al Museu Britànic com al Whitney de Nova York.
Tant és així que el de Safariland, Warren Canders, que era el vicepresident del patronat del Whitney, aquest estiu va haver de dimitir, perquè quan es va saber que la seva empresa, que està vinculada a la venda legal, però la venda d'armes, patrocinava el Whitney, doncs es va crear tota aquesta... Avui, a més, és molt fàcil de crear tot això a través de les xarxes socials, ja ho sabem, i per tant va fer que aquest senyor hagués de dimitir com a vicepresident. Però què passa? Que ara el Whitney s'ha quedat sense les subvencions d'aquesta empresa que li donava molts diners per poder continuar. Clar, és que una cosa va lligar de l'altre, no? I el mateix passa amb el British i el petrolera BP.
En definitiva, la pregunta és: un museu, per tal de poder tenir millors mecenes i, per tant, més possibilitats, ha d'acceptar el diner sense preguntar-se d'on li arriba el diner?
Fins fa poc era així, i avui ja no és així. Què passa? El diner, és a dir, el diner que dona l'Estat no arriba a poder cobrir els pressupostos d'aquests grans museus. Es necessita un diner públic, un diner privat, el diner públic sumat al diner privat, perquè els museus des del 2015 al 2017 han augmentat amb un 15% aquestes subvencions d'empreses privades. Llavors, clar, aquest diner d'on ve? Doncs escolta'm, mira, això passa a tots els àmbits. La Universitat de Harvard, el 1993, va crear unes beques d'arquitectura musulmana i dret islàmic que duien un nom, Bin Laden. En aquell moment, ningú pensava que darrere d'aquell nom que altruïstament donava diners a Harvard passés res. Avui ja sabem què hi havia darrere tot això. Vull dir que, i ara no fa massa, per exemple, Sackler, que era una gran multinacional que donava diners a l'Smithsonian de Washington, en el Guggenheim de Nova York i a la National Portrait Gallery de Londres, s'ha sabut que aquest gran nom, aquesta gran família, té una filial farmacèutica que es diu Purdue, que ha creat un producte que es diu Oxytocin, que està basat en opiacis i que per l'ús d'aquest producte, segurament abusiu, però han mort 40.000 persones. Per tant, el nom de Sackler, que en moltes d'aquestes galeries està allà amb lletres
daurades,
patrocinant doncs exposicions, ha hagut de marxar de tots aquests museus. Per tant, clar, és veritat que a vegades es blanqueja, i és veritat que en un món d'avui que està tot tan hiperconnectat i tan informat, doncs aquestes coses s'investiguen i acaben sabent-se, i per tant, doncs...
Ja no serveix per al segle XXI allò que servia pel segle XX.
No, i molta gent, saps què passa? Que funciona avui en paràmetres del món d'ahir. I aquest és un gran error. I això ho podem traslladar, en aquest programa ho veiem, jo us escolto molt, amb la política, en la societat, en la cultura, habitualment. És una pràctica, és a dir, equivocar la pantalla. No estem a la pantalla al món d'ahir, que deia Stefan Zweig, sinó estem en el món d'avui i pensant en el de demà.